L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Un compositor que amb la seva música va donar ales als contes de fades. Només cal ara obrir bé les orelles i deixar-se portar per la màgia d'un violí que dibuixa la neu, per una flauta que xiu-xiueja entre els arbres d'un bosc encantat, o talvolta, per una percussió que ens fa tremolar abans de l'entrada triomfal d'un príncep. Avui, amb el suport de Rocío García, el control tècnic, ens endinsem en els ballets de Tchaikovsky, aquells que han convertit el somni en moviment. Perquè dins d'aquesta música no hi ha tan sols notes. Hi ha llàgrimes i rialles, esperances i destins escrits amb la mateixa intensitat amb què es viu un conte abans de saber-ne al final. Ets a la casa de Ràdio Sabadell i aquesta és l'hora de l'espia de Mahler. Quan pensem en un ballet, el primer que ens ve al cap, gairebé instintivament, és una imatge. Una ballarina vestida de blanc en un escenari il·luminat per una llum tènue, flotant sobre la música com si no pesés gens. Doncs això, amics, és el Llac dels Cignes. Com a curiositat, la seva estrena l'any 1877 no va ser precisament un èxit. La coreografia no va convèncer i els músics trobaven massa difícil la partitura. Però gràcies a revisions posteriors, el ballet va renéixer, esdevenint el clàssic universal que avui coneixem. L'argument ens transporta a una història d'amor i tragèdia. La princesa Odette, víctima d'un malefici, es converteix en cigne durant el dia i només pot recuperar la seva forma humana a la nit. El príncep Siegfried s'enamora d'ella, però el malvat bruixot Rothbart enganya el príncep fent-lo jurar amor a Odile, la seva filla, disfressada d'Odette. Al final varia segons la versió. Alguns opten per un desenllaç tràgic, d'altres per una redempció amorosa. Escoltem ara un fragment del cèlebre vals d'aquest ballet, una tonada ternària elegant, delicada i alhora farcida d'una mena de fatalisme romàntic. Com diu la llegenda, el príncep Siegfried s'hauria d'haver llegit bé les condicions del contracte abans d'enamorar-se. Hi ha genis que ho són perquè han treballat cada nota, cada compàs, cada harmonia. N'hi ha d'altres que ho són perquè han sentit la música abans que ningú més no la imaginés. Anna Sovenskaya, ballarina de temperament i gust refinat, va decidir que la música del llac Cygnes necessitava més encant i va viatjar fins a Sant Petersburg perquè el seu coreògraf de capçalera, Petipa, li regalés un pas de deux nou de trinca que va compondre Leon Minkus, aleshores compositor oficial dels ballets imperials russos. Això no era gens estrany en el món de la dansa. La vanitat de les ballarines tenia el mateix pes que la tècnica. Quan Tchaikovsky va assabentar-se que li canviaven la seva música per la de Minkus, es van pipar com només ho fan els artistes que coneixen el valor del seu art. Però la resignació és germana del geni i així va ser com va decidir escriure un nou pas de deux, copiant subtilment ritmes i accents de la música que havia creat Minkus perquè la ballarina no hagués de repetir ni un sol assaig. Ella, satisfeta, li va demanar encara una altra variació. I així, entre orgull, vanitat i inspiració, el llac dels Cygnes es va anar convertint, sense que ningú sospités, en un monument a la bellesa que travessa els segles. Així sona el pas de deux del llac dels Cygnes de Tchaikovsky en les mans dels músics de la Simfònica de Londres, inspirats per André Preval. Després d'assistir a una representació l'any 1877 a Viena del ballet Sílvia de Leo Delibes, Tchaikovsky va expressar la seva admiració per la partitura del compositor francès, afirmant que la seva pròpia obra, El llac dels cignes, no podia comparar-s'hi. Aquesta experiència el va dur a reconsiderar la seva aproximació a la composició de ballets. I és que la música de Sílvia es caracteritza per la seva gràcia, riquesa melòdica i ritmes innovadors, qualitats que van captivar Tchaikovsky i van influir en el desenvolupament de la seva pròpia música per a ballets. Aquesta admiració mútua entre compositors reflecteix la importància de Delibes en l'evolució de la música de ballet i la seva influència en compositors posteriors, com Tchaikovsky. Escoltem un dels moments més reconeguts del ballet Sílvia de Delibes, el moment dels pizzicati amb el que Walt Disney va pintar fantasies de dibuixos animats. Més tard, Tchaikovsky va valorar encara més una altra obra de Delibes, Coppelia, que també va influir en les seves composicions posteriors. Una altra font d'inspiració per a Tchaikovsky, el vals i la masurca del ballet Coppelia de Leo Delibes, és a dir, un Tchaikovsky a la francesa per a Tchaikovsky, és a dir, un Delibes a la russa. Thank you. alguns encara sentim l'aroma del Nadal a la nostra esquena del temps, aquella època de l'any en què les cases s'omplen de llumetes i gràcies als Simfònics del Vallès sona el Trencanous de Tchaikovsky cada temporada al Palau de la Música Catalana de Barcelona. I és que no hi ha torró sense la seva música ni arbre de Nadal que no tremoli lleugerament quan s'escolta el vals de les flors. Potser és perquè aquesta obra té tot el que fa falta per captivar-nos: misteri, màgia i aquella espurna d'infantesa que només la música és capaç de reviure. Fins i tot els rockers més elèctrics cerquen el seu escalf infantil. Diuen que l'origen del ballet del Trencanous es troba en un conte d'Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Però la veritat és que cada nen que ha somiat amb joguines que cobren vida ha escrit, sense saber-ho, una nova versió d'aquest ballet. El cas és que Clara rep un Trencanous en forma de soldadet com a regal de Nadal i, com tots els regals misteriosos, aquest amaga una història sota la fusta. A mitjanit, quan el món es fa més silenciós i els rellotges semblen suspendre el temps, la joguina s'anima, pren el comandament d'un exèrcit i s'enfronta al temible rei dels ratolins en una batalla èpica. Quan la pols de la lluita es dissipa, el Trencanous ja no és un simple ninot. S'ha convertit en un príncep i du a Clara a un regne fet de sucre, on les fades ballen i la música es desenvolupa com un mantell de neu. I aquí arriba el vals de les flors, la dansa que converteix el fred de l'hivern en una abraçada càlida. Si aquesta tonada no us commou, feu-vos-ho mirar, perquè potser el vostre cor tingui més serradures que el propi Trencanous abans de la seva màgica transformació. I ara, que neixin totes les flors del món al compàs d'aquest vals. Thank you. Abans que el primer compàs del pas de deux del Trencanous ressoni en l'aire, ja han passat moltes coses. En un escenari il·luminat pel del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, una fada i un príncep s'enfronten al destí artístic. Aquest pas de deux està estructurat en quatre moviments. Primer, un andante maestoso grandiós. Després, una dansa, una tarantela per al ballarí plena d'energia. Segueix la dansa delicada de la fada de sucre i, finalment, un moviment viu i frenètic on la música i la dansa es tornen inseparables. El que el coreògraf del ballet original, Marius Petipa, volia una música colossal en efecte per l'andante maestoso. I Tchaikovsky va respondre amb una melodia que descendeix per les escales del violoncel fins a un clímax imponent de trombons. Diuen que aquesta tonada porta l'ombra de la mort, com les tonades de les sinfonies cinquena i especialment la sisena del compositor. Avui el pas de deux es continua ballant arreu del planeta. El temps ha canviat, però el miracle persisteix. Cada cop que sona l'andante maestoso, el passat i el present es fonen en un moviment etern i fràgil, com la il·lusió mateixa del ballet.
Thank you.
Quan s'alça el taló invisible de la memòria musical, les melodies dels ballets de Tchaikovsky tornen a bategar a tal volta com les ones d'un mar que mai no descansa. Podreu viure i escoltar en directe la màgia de la música per a ballet de Tchaikovsky en les mans dels Simfònics del Vallès aquest dissabte, 9 de febrer vinent, a 6:45 de la tarda, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, amb repetició el dia següent a la Factoria Cultural de Terrassa, tot a través d'un guió que ha escrit la solista de flauta de la Simfònica del Vallès, Elisabet Franc, que ens narrarà l'actor sabadellenc Sergi Mateu encarnant el paper d'un Tchaikovsky de ficció. Per aquesta ballada no serà només un viatge a través d'un passat immortal. Dues obres contemporànies s'endinsen en aquest diàleg entre el que fou i el que encara està per escriure. Vader Girations, de Anne Maunders, trencarà la cadència clàssica per obrir un espai on el moviment s'expressa amb una altra veu, un llenguatge encara per domesticar. I per aquells qui saben que l'art es nodreix tant del respecte com de la transgressió, la ballada es coronarà amb l'estrena absoluta de Ceci ne pas ine vals, de Raquel García Tomás, una obra que no es limita a reescriure el passat, sinó que el sacseja amb un impuls de futur. Recordeu, dissabte vinent al Palau de la Música Catalana de Barcelona, als Simfònics del Vallès, a 6:45 del vespre, fent ballar els seus faristols els ballets de Tchaikovsky. Més informació i entrades a la web osvallès.com. Us convidem a viure un instant d'eternitat, on els segles s'entrellacen en una dansa invisible i on, si parem bé l'oïda, potser encara podem sentir el batec d'un cigne a l'horitzó. Davant de la Bella Dorment hi ha dues maneres d'escoltar-la, com un simple ballet, una altra de les meravelles que omplen els teatres d'arreu del món, o com una epopeia simfònica disfressada de conte de fades. En qualsevol cas, la música de Tchaikovsky ens enfronta a una actitud davant la bellesa. Podem veure-la com una successió de notes encadenades per la freda matemàtica de l'harmonia, o bé podem creure que és una porta oberta a un altre regne, on els reis celebren festes fastuoses, les fades decideixen el destí dels infants i els petons tenen el poder d'aturar i reiniciar el temps. Si tot és una qüestió de perspectives, aleshores el vals de la Bella Dorment és l'instant en què la realitat trontolla. Un vals majestuós que sembla girar sobre si mateix, creant un vertigen daurat d'arpegis i melodies que s'entrellacen com si fossin fils d'un tapís antic. Qui l'escolta sent l'esplendor de les corts reals, però també la nostàlgia d'allò que s'ha perdut amb el pas del temps. Però i si aquest vals no només fos una melodia, i si fos un encanteri, un fil invisible que ens arrossega com la gravetat arrossega els astres? Potser per això, quan sona, ens sentim menys lligats a la terra i més a prop d'un somni que, per un instant, sembla que podria durar per sempre. Thank you. I així, entre cignes, trencanous i princeses adormides, arribem al final d'aquest viatge. Tchaikovsky ens ha fet somiar, ens ha emocionat i, per què no dir-ho, ens ha fet posar una mica transcendents. Els seus ballets ressonen avui com ho feren ahir i potser, si parem bé l'oïda, podrem sentir el ressò de la seva melodia projectant-se en el temps, saludant-nos des de l'altra banda del mirall, allà on la bellesa mai no s'apaga. Així que ja ho sabeu, la propera vegada que sentiu un fragment d'aquests ballets, penseu en com aquesta música, composta fa més d'un segle, encara ens continua captivant. I per acabar, us deixo amb un darrer regal, un petit recordatori de com la música de Tchaikovsky de Per al llac dels cignes travessa generacions i gèneres, fent que el nostre pas per la vida sigui, ja sabeu, un bon viatge.